Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12, us informa Judit Caselles. L'acord entre Israel i Egipte no s'està complint, segons el pacte al qual tots dos països van arribar. La frontera de Rafah ha d'estar lliure d'atacs per assegurar l'entrada d'ajuda humanitària als civils palestins. Així i tot, Israel ha fet públic via X que aquesta nit passada els avions de combat han atacat més de 100 objectius operatius de la franja de Gaza. Pous, túnels, magatzems, una mesquita i quarters generals han quedat destruïts, segons un portaveu de les forces de defensa israelianes. Els incessants bombardejos impossibiliten que els camions provinents d'Egipte puguin travessar la frontera per la zona de Rafah. Israel prepara el tancament temporal del canal Al Jazeera perquè considera que danya la seguretat nacional. El Ministeri de Comunicacions ja ha redactat la mesura d'emergència amb el vistiplau de la cartera de defensa i les forces de seguretat i només falta l'aprovació definitiva del govern que s'espera per les properes hores, segons un comunicat ministerial. L'ordre tindria efecte immediat. A Catalunya, l'exconseller Santi Vila explica que el març del 2017 va anar a la Moncloa amb una proposta avalada per l'aleshores president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i també per l'expresident Artur Mas, de renunciar a la via unilateral si hi havia millores per Catalunya. Ho ha dit en una entrevista a la SER 6 anys després de l'1 d'octubre.
Jo diria que no hi va haver-hi una oferta del govern, però hi va haver-hi un membre del govern que, autoritzat pel president de la Generalitat i en coneixement del president Mas, doncs va anar a Moncloa i va portar una proposta d'aquestes característiques, sí. I va entrar, no va entrar, per dir-ho així, pel seu compte, va entrar amb el cotxe oficial del govern de la Generalitat, amb Mossos d'Esquadra i tal, i això consta en el registre d'entrada a Moncloa. Altra cosa és que la pròpia vicepresidència del govern i el PP ara diu que això no va acabar d'existir mai.
En un document que demanava recuperar els articles de l'Estatut suspesos pel Tribunal Constitucional, una reforma fiscal que oferís un millor tracte a Catalunya o el compliment de la disposició addicional tercera per solucionar el dèficit d'inversió. Però diu Santi Vila que un mes després la llavors vicepresidenta del govern, Soraya Sáez de Santa Maria, la va rebutjar argumentant que no es donava les condicions de confiança. Segons l'exconseller, tot el govern de Carles Puigdemont, menys Clara Ponsatí, era conscient que el referèndum de l'1 d'octubre no tindria cap conseqüència política, administrativa o jurídica. I la producció de bolets està sota mínims i els experts creuen que aquesta serà una temporada dolenta. Així ho ha explicat l'expert del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, que diu que en aquests moments la producció se situa al voltant dels 2 quilos per hectàrea, mentre que en aquesta època de l'any hauria d'estar als 30. L'investigador diu que al Pirineu i Prepirineu la campanya ja es pot donar gairebé per acabada i caldrà veure què passa al prelitoral, on, si plou i no fa vent, la situació encara pot remuntar. D'Aragón diu que aquesta situació no és excepcional perquè els darrers anys ja ha sigut molt crítica.
Si no canvia radicalment la situació, va ser un any malo en cuanto a producció de setas, però tampoc és tan raro, no? En los últimos 25 años que íbamos haciendo inventarios de setas a nivel de todo Cataluña, podemos decir que en el 2002, 2004, 2007, 2017 han sido años muy malos en cuanto a producción de setas. Son momentos cíclicos a lo largo de los años, todo condicionado por el tema climático.
Martínez comenta que des de que va començar a fer inventaris de bolets ara fa 25 anys, hi ha hagut diversos anys amb produccions molt dolentes com el 2002, el 2004, el 2007 i el 2017. I un últim apunt, abans d'anar als esports, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 23 anys de presó l'acusat d'asfixiar la seva exdona en paper de film l'abril del 2021 i de fer-ho amb traïdoria i acarnissament. La jutgessa ha rectificat així la declaració de culpabilitat per unanimitat del jutjat popular. Subratlla que queda provat que es va aprofitar de la confiança de la víctima que li tenia com a exparella al citar-la a l'antic domicili familiar i avala el fet que no acceptés que ella tingués una nova relació com a motivació. El condemnat ha d'indemnitzar amb 200.000 euros cada filla i amb 140.000 els pares de la víctima. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Cap de setmana de rugbi, Argentina i Nova Zelanda disputen avui la primera semifinal del Mundial a les 9 de la nit. Els poderosos All Blacks volen acabar amb la il·lusió argentina. Demà serà el torn de la segona semifinal amb l'Anglaterra Sud-àfrica i miren cap a casa. Diumenge es jugarà el derbi català entre el Barça i la Unió Esportiva Santboiana. Sergi Coma, jugador de l'equip santboià, fa una crida a l'afició a venir a l'estadi en un maig que, afirma, està marcat al calendari des del dia 1. Són declaracions en exclusiva a aquesta casa.
Molt focalitzats amb les febleses i les fortaleses del Barça per aquest cap de setmana endur-nos a la victòria. No només la victòria, sinó intentar treure el bonus ofensiu per poder sumar els 5 puntets. Així que amb moltes ganes i sobretot que s'animi la gent a venir a Valdiri.
La Santboiana ve de perdre amb l'actual campió de Lliga i Copa, el Brac, mentre que el Barça va guanyar a casa al Salvador i no coneix la derrota aquesta temporada. I el Barça, precisament, que ha signat un acord de col·laboració amb PortAventura World, les dues entitats s'alien amb l'objectiu d'estudiar possibles experiències d'entreteniment als entorns del nou Camp Nou, previst pel novembre de 2024, i la creació de parcs temàtics sobre la marca Barça, tot després d'un altre acord que va signar ahir el Club Maurana, en aquest cas amb la mítica banda de rock Rolling Stones. L'icona emblema del grup serà la samarreta, amb la qual el Barça disputarà el clàssic contra el Real Madrid el proper 28 d'octubre. També apareixerà el primer equip femení al novembre en el partit contra el Sevilla.
Gràcies, Pol. Tornem a més notícies a la una.
Ràdio Estel. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
La tele que ens va parir. Amb Marc Andreu.
Gairebé 10 minuts que passen de les 12 del migdia. A aquesta hora em tocaria dir bona tarda, Marc Andreu, però aquest, hi afegiré...
Aquest sóc jo, crec. Sí, què passa?
Val. Bona tarda, Marc Andreu.
Ah, sí, aquest sóc jo.
On t'estàs?
Oh, l'estimat Radio Estel. Doncs sóc com...
Radio Estel jo, eh?
Radio. Sóc com un estel fugaç que no puc estar i estic a tot arreu.
Ai.
Per tant, estic al núvol. Estic a l'antena i a dels cors dels nostres espectadors, sempre. Per tant...
Es farà estrany, això, eh?
es farà estrany. Podríem ficar un eco de com de cor gregorià, com si parlés des d'un altre territori, des d'alguna altra esfera.
Saps què passa? Que aquí els ecos de cor gregorià ja estan repartits.
Ja estan repartits, no? La quota ja està feta.
Ja està feta.
D'acord. Sí. Però sí, podem dir la veritat, Joan.
Sí, home, sí, clar.
Jo em trobo en un altre estudi, a uns quants quilòmetres de tu.
Atenció, connexió en directe amb Marc Andreu a aquesta hora.
Correcte. Hola, què tal, Joan Trias? Estem aquí ara en directe des de davant de la seu del Departament de Salut. No fem broma, que la meva secció és tot serietat.
Sí?
Llavors, intentarem salvar les distàncies.
Vinga.
Estem al segle XXI, i això és el que demana la gent, no? Aquest directe atropellat, en què hi hagi delay...
És el que demana la gent,
gènere musical i de la ràdio. Vull dir, si no ho entenen des de casa és que no estan suficientment actualitzats. Això és el que ve. Ni estudis ni res, que tothom ho faci des del llit.
Ai,
les coses, m'entens?
Sí, sí, sí.
Joan, llavors, jo vull pensar que estàs molt ben acompanyat allí.
Sí.
Però si vols, també podem pensar que això és una cita entre tu i jo.
Ah, vale.
Ah.
Vinga, va.
Tot i que sabria... Sí, perquè només fots que entrevistant teatreros i actors...
Perdona, avui, saps qui hem tingut avui, eh?
A part de mi?
Home. Daphnis Baldúf.
Ah,
i Albert Salazar.
Ahir van estrenar, veritat?
Abans d'ahir.
Molt bé, molt bé.
Van estrenar Pols de Diamant, que és hiperxula, que l'heu de veure tots els versos glòries.
Ves, què diràs, tu, què diràs? Jo hi vaig veure unes stories, vale, perquè jo em fixo molt en aquestes coses. Vaig veure unes stories d'un amic que hi va anar, i escolta, amb la gent no s'aixecava.
Sí, home, sí que s'aixequen.
La gent no estava de peu.
Sí.
I jo amb això em baso. Jo dic, veig gent aixecada de peu, pam. A més, era un teatre hiperpetit.
Perquè
o t'aixeques o quedes malament.
Perquè l'història, què són? 15 segons. Es van aixecar després.
És la nova era, carinyo. Stories, ràdio des de la distància...
Val.
El que, sisplau, que la gent ens comenti a Twitter si se'm sent bé o se'm segueix sentint aquella veu de nas.
A Twitter, sí. No, ja t'ho puc dir jo. Se't segueix sentint aquella veu de nas.
Vale, d'acord. Sí. Perquè jo sempre soy mejor en el contenido que en el continente.
Ara.
Doncs és igual, aquesta veu de nas. Però si us sembla, he vingut a fer una secció que m'he hiperpreparat, amb les seves sintonies i les seves cosetes.
Ai, Déu meu.
Així que m'agradaria començar, si et sembla, estimat presentador.
Sí.
Joan Trias, perquè avui vinc, com sempre, amb moltíssima actualitat televisiva, amb el que vindrà, amb últimes hores...
Ai.
I amb informació exclusiva...
Sí?
...de fons que he intentat arribar...
Bèstia, això, eh?
...i que podré dir fins on podré dir. Només us dic això.
Val.
I és en la primera notícia que jo l'he titulat Connexió digna de l'Àgata Christie.
Ai, ai. Pot ser que Marc Andreu se'ns estigui convertint en una autèntica tieta? Podria ser.
Ui! Vaig néixer amb tieta. Jo ja vaig néixer amb cardat i perles als coll. No et preocupis, això és una cosa que ja tinc superadíssima.
S'ha escrit un crim, eh?
S'ha escrit un crim, per mi, és la sèrie que es posava... Els meus pares tenien un bar i a les tardes sempre es veia Agatha Christie.
Imagina't.
No sé si volien sospitar alguna cosa, però a la barra del bar tothom estava enganxadíssim a l'Agatha Christie.
Boníssim.
I jo també. Boníssima, boníssima. Llavors, per què parlo? Doncs em refereixo... Parlem ara, posem-nos una mica serios, deixem el teclat de fons, perquè anem a parlar d'una de les polèmiques d'aquesta setmana que ha passat amb el programa del Cantizano, el magazín dels matins.
Ai, que és
matins, dia, que és Mañaneros de Televisió Espanyola.
Sí.
Saps? No sé si ja saps per on vaig.
Sí, compta'm aquest tema.
Cosa... Compte. Compte, de veritat, m'imposo... Gràcies per avisar-me. A mi sempre hem d'anar amb l'airbag ja disparat.
Sí.
I és que fa cosa d'unes setmanes va sortir el cas de que havia desaparegut un futbolista del Córdoba, l'Álvaro Prieto, un jovenet futbolista d'aquests que doncs se'n parla perquè és del Córdoba i perquè suposo que deia ser bo.
Sí.
I, per tant, bueno, bàsicament perquè el titulaven com si tothom el coneixés, no? Com si estiguessin parlant del Benzema
Clar.
O del Messi.
Diguem-ne que no era primera línia, però...
Clar. Però bueno, s'ha posat en primera línia, podem dir. Concretament s'ha posat en la línia del vagó. Ai, veus, ja està, Joan. Ostres, perdó. La qüestió és que va haver el reporter tractaven el cas de que aquest noi havia desaparegut i pensem que de forma innocent, i n'estic convençut que així va ser, i de forma doncs, fruit del directe, com es va excusar el mateix presentador, sí. Doncs el reporter van connectar just en un moment en què va coincidir que es va moure el vagó i es va poder percebre un cos que finalment s'ha confirmat que era el d'aquest futbolista, que es trobava entre dos vagons, sí. I les investigacions ja s'ha confirmat que es tractava de que va morir electrocutat,
sí, senyor.
Mentre ells caminava per sobre d'aquest vagó, ara fruit d'haver-se quedat sense bitllet a la nit, suposo que amb certes substàncies al cos, perquè no qualsevol es posa davant d'un vagó, no, damunt d'un vagó. Doncs,
van sopegar amb la catenària, es veu.
Exacte. I amb la catenària se'n va anar a l'altra catenària. Sí. Llavors, la qüestió és que en aquest programa... la qüestió és que en aquest programa doncs, va donar la casualitat del directe, perquè el directe té aquestes coses, de que aquest vagó es decidís moure, de que prèviament aquest reporter hagués percebut les cames d'una persona entre dos vagons i que finalment fos ell, no? Uh-huh. I, bueno, aquí la polèmica va estar servidíssima a Twitter, allò anava caldejadíssima, es demanava des del tancament del programa a una investigació a fons que, pel que sé, i m'he informat de fons directes del programa, ja s'està fent. Uh-huh. I, per tant, doncs, suposo que assumiran algun tipus de responsabilitat. En tot cas, no assumiran la responsabilitat de tancar el programa, perquè, de fet, ahir van saber els mateixos integrants de l'equip que renovarien fins a l'abril. Per tant, el programa està funcionant, el programa ha trobat el seu lloc, a nivell d'audiència funciona, però està clar que en aquell moment es van prendre una sèrie de decisions, males decisions, molt sí. ràpid, no? Sí. Començant pel mateix reporter, que potser per falta de veterania i joventut va voler fer-ho. No sé si en el seu cas potser hagués fet el mateix.
Suposo que deixes dir una cosa, Marc?
Digues.
En defensa del càmera, eh? Jo parlo del càmera. No
del càmera, que és qui decideix fer un zoom
exacte.
Bastant invasiu.
Correcte.
I
és el que decideix
bastant
això.
Clar.
Jo crec que, donades les circumstàncies, i uh-huh. sent qui és el càmera... Jo dic perquè sé també per alguna font que sí. és un nano jove que està començant en tot aquest món, etc, etc. Uh-huh. Jo crec que no fa aquell zoom si no té l'ordre de fer-lo.
Exacte.
Ara m'estic fotent en un jardí, perquè no ho sé jo. Però vaja...
Bueno, no, però t'estàs ficant en el jardí en què més o menys hauria de reaccionar qualsevol professional.
Sí.
És a dir, tots sabem que els càmeres també tenen connexió amb realització.
Exacte.
Igual que el reporter. Mm. I, per tant, aquell zoom que dura 10, 12, 15 segons
sí.
es pot evitar en qualsevol moment. De fet, pots directament des de la taula de realització tallar
exacte.
I deixar d'emetre i dir hi ha hagut un falló tècnic, seguim amb un altre tema, no?
Tal qual.
I, en canvi, es va sostenir... per tant, jo crec que aquí el realitzador o el direcció sí que va intentar aprofitar-se de la situació, sí. que realment era sorprenent, o sigui, és que ben bé la realitat supera la ficció,
sí.
ni, tu, o sigui, ni en una pel·li t'imaginaries, i si ho veguessis no t'ho creuries, de que just en el moment del directe, no? I després, tots sabem també, per qui ha fet mínimament connexions en directe, és que estàs previst un quart o 20 minuts abans.
Sí, 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 sí.
Per tant, en aquests 20 minuts tu pots plantejar certes coses, no? Inclús de dir, hòstia, aplaceu-me la connexió en directe perquè ha passat això i ho vull confirmar, no?
Sí, sí, sí.
O ho valoro amb direcció. Mm. I tot això és com que no va passar. I suposo que això és el que s'està investigant. En tot cas...
Espera, Marc, no sé si estàs tocant algun cable, alguna cosa?
No, ja està.
Ja està?
No, ja està, ja està.
Val.
No, sí, no sé què ha passat. Jo també he sentit aquest fregit.
Val. Ja està.
Però ja està, eh?
Val, solucionat.
Si no, escolta, que tinc aquí un tècnic al meu servei, eh? Que
fixa't.
És que ara tinc el José de Radio Estel i el sí. José d'aquí.
Ah, són dos Josés?
No, que el d'aquí es diu David.
Ah.
Però si passa res, tu em dius, escolta, no t'escolto, i escolta, el David, tirem una musiqueta i el
no
David
només,
m'ho resol, eh?
No només això, sinó que en tens tres de tècnics, perquè ara mateix tenim a, sí, és veritat, tenim a José Matosos, però també tenim a Àngel Martínez a la taula de so del directe de Radio Estel. Per tant, què més vols que tres tècnics?
Què més vol? Sí, i tot d'homes, imagina't. Clar. És que no puc aguantar. M'està agradant massa, això. No tornaré a l'estudi, Joan.
Ai.
Se m'està posant massa fàcil. En tot cas,
tothom es diu. I l'Àngel, per què no l'has vist?
Ai, no l'he vist. Ja no l'he vist, me'l conec, l'Àngel?
No l'has vist.
Ja està. El que intentes és que vinga, és que ho deixa tot perquè vinga físicament un altre cop aquí a l'estudi.
Ja vindràs, algun dia.
Per exigències professionals, per exigències del guió, ens necessito estar a la distància, Joan.
Va, escolta, canviem de tema.
Ha de seguir. Llavors, vinga, canviem de tema. Va. Bueno, no canviem tant, perquè passem d'un amor
no, sí
a un altre.
No, sí que canviem.
A veure, una cosa.
No m'ho facis, això.
Hem de normalitzar l'amor perquè és de les coses més importants de la
vida.
Això
sí que és veritat.
Llavors, Joan, tu vols saber com sona quan una cadena de televisió es mor, s'apaga i desapareix? Tu vols saber què sona?
Sisplau.
Doncs mira, sona així.
Punt.
Aquest és el so
d'una
cadena que va morir.
Va sonar així o no, al final?
Aquesta setmana va sonar així. Aquests van ser els últims 5-7 segons de 8TV. Després de més de 20 anys han obert, en línia, entregant-nos i regalant-nos contingut de tot tipus, doncs es va pagar amb un copi i se'n va anar a fosc. Al
poca,
final.
Poca broma, que jo crec que és una...
Mala notícia?
Sí, molt mala notícia, és greu. És a dir, ens hem quedat sense televisió privada a Catalunya. De nou.
Sí. Més
una
que
altra
Catalunya,
cosa és que pogués funcionar, t'agradés, no t'agradés, etc. Però com a un factor competència una televisió pública, doncs estava molt bé que existís una televisió privada a Catalunya.
Completament. I, de fet, mira, ara que estem fent ràdio, jo ho faig el comparatiu amb ràdio. Imagina't que s'acabés Radio Estel, RAC1...
Passarà mai, això.
Cadena Ser, Catalunya... Totes les emissores en català inscrivéssim en Catalunya Ràdio. Seria impactant, no? Diríem, ostres, no pot ser això. Doncs una mica amb tele, que passa és que TV3 té com un monopoli molt ben agafat, molt ben arrelat.
Sí.
Monopoli en el sentit de que realment triomfa només ella, i des de fa molts anys així ha sigut.
Clar.
I 8TV, doncs, per molt que ho intentés, no va acabar de trobar el seu lloc, tot i que sí, en certes èpoques s'hi va acostar. No oblidem que de 8TV, al seu moment també dit City TV, va néixer el que és ara mateix un dels matinals més líders i més exitosos de la televisió a nivell estatal, que és Arusitis.
Sí, senyor.
Ni més ni menys. O sigui, l'estil de l'Arús que fa ara i que ha exportat a nivell espanyol i funciona, s'ha cultivat i s'ha consolidat aquí. També va tindre certs moments de glòria quan Godó li intenta fer un push, que es diria avui en dia, amb el 8 al dia, amb el fitxatge del Josep Cuní.
Correcte.
Allò va arribar a certes xifres, però tot i així no va assolir ser una competència perillosa per TV3. I que era la seva competència directa, també, siguem clars. I la cosa és que és una tele que ho ha intentat. O sigui, que les ganes les ha posat i els diners ja ni t'ho explico.
Clar.
Llavors, clar, més enllà d'això, pots dir, és una llàstima, però és que s'ha intentat. Doncs no sé què passa.
S'acaba vol dir s'acaba, No hi ha ni possible comprador ni res.
Doncs no, o sigui, el múltiplex, o sigui, el que vindria a ser la senyal està allí, torna a estar a concurs, que ho compartien amb Verdi i TVCAT, que també van fer caput fa uns mesos abans, però clar, tampoc va ser molt noticiable perquè tampoc ningú estava al cas d'aquests canals. I l'únic va ser 8TV, a més de que l'últim intent, que va ser de les mans del Nicola Pedrazzoli, aquest empresari italià...
Molt bon accent,
Petrazzoli. Doncs des del 2009, no? S'ha quedat al múltiplex i no l'ho remonta. Tot i que fa aposta per ser una cadena, diguéssim, totalment a l'extrem oposat del que és TV3, oferint uns continguts més mamarratxos. Opa! Escolta'm.
Què et passa allà?
Això és el Pedrazzoli.
Ah, que t'escolta.
Ara, que ens escolta. Doncs passa que doncs això, que ell ho intenta el 2021, no? I es queda amb aquest multiplex per 10 milions d'euros que el compra, fa una aposta de 4 milions d'euros l'any en contingut, amb algun que altre fitxatge, com l'Eduard Pujol, sí. Rahola, tota aquesta gent que marxa de TV3, no? Però no acaba de definir-se, perquè a la nit té un programa de sexe que és més o menys polèmic, però ja sí. Està bé, perquè busca ser, ja et dic, buscant ser l'oposat a TV3, sembla que la catalanó no l'acaba de comprar. Clar. No? I jo tampoc ho trobo una mala estratègia, perquè intentar-te assimilar un TV3 en ordre i tietisme, si em deixeu dir...
No, clar, per TV3 ja hi ha TV3.
Clar, el problema és que si ho comparem com feia amb ràdio, Catalunya Ràdio i RAC1 tenen un pressupost similar. Mm. Llavors, al final, tot es redueix a això. I TV3 i 8TV estaven, bueno, estaven anys llum de tenir un pressupost similar.
Clar,
llavors, al final, es redueix en això. Bueno, i també en un bon contingut, perquè a vegades amb molt pressupost es poden fer xifres molt baixes, i TV3 ho demostra cada any, vull dir, té coses que no funcionen malgrat els pressupost que tingui, sí. I aquí 8TV podria fer el que has pogut fer si també hagués escollit un bon contingut. Jo crec que ho va intentar, era prou digne el que feia, hi havia moments una mica estripats... Mm. Però, bueno, és una mica el que buscava també ser, però sembla que aquest producte, doncs, bueno, a TV3 i a Catalunya no va acabar d'encaixar. No oblidem que abans de l'arribada de l'italià, i encara amb l'Alfons Arús, que sí que li donava unes xifres més o menys comercials dignes per anar pagant els salaris, Grup Godó es va juntar amb Mediaset.
Compte.
El 2015, que és que això va ser... boníssim, que jo crec que és un dels grans moments que ens deixa 8TV. Quan Grup Godó diu, mira, no puc més, ho he intentat tot, m'uneixo a Mediaset i ja començo aquesta deriva més petarda, no? Uh-huh. Més, sí, amb un altre to, no oblidem que fa un fitxatge estrella, que és Sandra Berneda a les tardes.
Sí, senyor.
I per remuntar això fa una estratègia molt bona, que és que en ple directe de Sálvame, durant una setmana, durant la primera setmana d'estrena, va connectar cada dia amb la senyal de 8TV. O sigui, va haver un moment imagina't. En què a la tarda de Sálvame, de cop, connectaven amb Sandra Berneda al plató de 8TV.
Bèstia, això.
I, de fet, el primer dia que van estrenar, Belén Esteban va anar amb aquest programa de 8TV com a padrina. I una mica el que volia és com que crear aquesta fluir que aquesta audiència doncs es traspassés la catalana, clar, perquè la d'Extremadura doncs, no podria connectar, sí. Però la catalana dir, ostres, ens n'anem a 8TV.
Sí.
Saps? Perquè ara connecto i m'ho recorden. I això va ser com molt curiós i crec que és un dels grans moments que ens deixa 8TV.
Sí, sí.
A part de, jo crec que l'Arus Cities com a producte que triomfa a nivell estatal i ha sortit d'allí.
No, és que Arus és un dels grans creadors i generadors de continguts sí. de la televisió i una de les grans persones que ha destapat nous formats, noves maneres de fer, des del Força Barça, anyos A, fins als nostres dies.
Exacte, i des del Força Barça a molts altres, i també de fer un programa familiar, que això no sí, sé si sí, ho hem tret sí, algun sí. cop, crec que ho vam parlar amb el David, que és que realment té tota la família allí. Sí, jo crec sí, que sí, sí. És capaç de fer un Nadal i un Sant Esteve al plató, perquè és que li queda poca gent per convidar, vull dir, és convidar els sogres i ja ho tenen, ja podem fer el dinar de Nadal.
Escolta va, seguim. Què? Sí, de seguida parlem de Sálvame, però abans, cuéntame.
Sí, parlem de coses que s'apaguen. Com s'acosta Tots Sants, escolta'm.
Ai...
Cuéntame, al principi del final. Ai. Oye, el José, no m'està
anant ràpid,
el
José. Sí, home, sí, mira.
Què?
Espera't, que comença.
Un moment,
Ara.
Ara.
3, 2, 1...
Ai, perdoneu.
Tu que has vivido...
No puc evitar ficar-me nostàlgic.
El despertar... en tiempo...
Porta bocadors, Joan, porta bocadors.
És maca, la cançó. Ana Belén,
Ai, sí, és maca, Ana Belén.
Ana Belén, i em sembla que aquí, amb qui la canta és el seu fill.
Ah, sí?
Jo diria que sí.
Bueno, amb aquesta no sé si es percep o no el fill. En tot cas, us he ficat la sintonia de la primera temporada fa ni més ni menys que 21 anys. Per què?
Una borrada, això.
Doncs perquè el s'ha recuperat aquesta sintonia en aquesta última temporada de Cuéntame.
Sí.
I us ho torno a repetir, última temporada de Cuéntame.
Sort,
estem parlant
això,
de la 23a temporada, 23 anys en antena.
Sí.
Sin pausa alguna... I, doncs, en aquest ànim de destrossar-nos vius els fans, sí. al qual jo en sóc un d'ells, doncs ha recuperat i tirarà de la nostàlgia i estarà allí amb la ferida bé, perquè plorem en cada capítol. I efectivament així va ser en aquest primer capítol, que el van dedicar a la Merche.
Sí.
I el que ens espera per davant són 6 capítols més, és a dir, no tindrà el número de capítols estàndards, que acostuma a ser entre 12 i 13.
Sí.
Bueno, i en el cas de Cuéntame era entre 18 i 19, eh? O sigui, és que feien serien capítols, i feien temporades molt, molt llargues, estaven 6 mesos de rodatge.
Sí.
Llavors, en aquest cas, cada capítol el dedicaran a un personatge i ens explicaran els seus últims 7 anys fins a arribar al 2021. És a dir, és la temporada que més salts fa a nivell d'anys i es situaran, no és casualitat, al 2001. I és que això és emocionant, eh? Perquè això jo ja ho havia previst. Que és que arribessin al dia en què tota la família s'assenta, obren la tele i comença una sèrie que es diu Cuéntame.
Ai!
És que se'm posa la pell de gallina, de veritat. O sigui, és que... De veritat, lo siento, lo siento, lo siento.
Bona
és
aquesta,
que és massa per mi. És així, és així. Jo
per
crec
cert,
que passarà això.
L'has vist l'últim o no, capítol?
Obvi! No que... parlis d'últim en va, eh?
No.
No és l'últim, és el
l'inici del
setè, diguéssim. Sí, l'inici de l'últim.
Què, l'Armínia?
Que malament ho passarem. Doncs mira, jo és que l'Armínia, entre tu i jo, d'acord, i amb tots els respectes...
Era una mica ridícul que...
Jo crec que feia temps que l'havien d'haver matat ja, l'Armínia. Bàsicament per un tema, i això ja és des d'una visió de producció. Aquesta senyora porta molts anys arriscant-se a morir de veritat.
Maria Galiana, eh?
Claro, per favor. O sigui, la Maria Galiana, o sigui, quants riscos té de morir de veritat?
Llavors, una de les grans actrius del país, eh? Dit sigui,
una de les grans actrius del país, una de les grans personatges d'aquesta sèrie, i estem arriscant a que un dia desaparegui i no se li doni el comiat que mereix. Home, com podien arriscar-se? Bueno, la cosa els hi ha sortit bé, però la senyora està bé de salut.
Sí.
I ens n'alegrem. I, per tant, escolta, ha fet caput a l'inici de temporada, sento pels que no hagin vist la sèrie, ja aneu tard, però és que és a l'inici i ja es situa el 2021, que és el màxim on arribarà, Cuéntame. El 2021, tot i que en l'època Covid van fer com un salto en el futuro.
Sí, eh?
I van ubicar allí en ple Covid, jo crec que allò no va acabar de donar bons resultats. I clar, evidentment ja no hi era ella, perquè si no tindria 120 anys i es diria Tutankamon de cognom. Llavors, la van enterrar i sí que és una cosa que van dir els personatges, és que una cosa que no volien, també per decisió de la pròpia actriu, és que no es vegués la decadència de l'Armínia, o sigui, no es vegués la mort. Que un dia no hi fos, estiguessin tots allà al cementiri i clar, de quina forma hi són? És que no es porten, és que han renyit. És que han renyit. Llavors, bueno, ara suposo que la temporada ens explicarà com arriben a renyir i quin és el motiu. Però, en tot cas, ens esperen 6 capítols per acomiadar definitivament una de les sèries, per mi, capdals de la història de la televisió espanyola, per no dir que és la sèrie. Tot i que sí que ha arribat un moment, crec jo, a diferència d'altres, no sé, potser m'hauria d'ubicar als moments de Médico de Família...
Ah, bona.
...i grans sèries...
Compañeros.
Poguessin, o Compañeros, o d'aquestes que han durat moltíssim, perquè a mi em dóna la sensació que l'hem esgotat. És a dir, l'hem estirat excessivament, tot i que, bueno, es podia estirar tot el que es volgués perquè ens portaven 30 anys, sempre. Clar. Per tant, podien tirar endavant. I tenen aquesta sensació de que a vegades hi ha gent que diu «Ai, encara dura, això! Encara dura!» Llavors, arribem a aquest punt, a vegades t'ubica en un altre capítol de la història de la tele. Però jo crec que els anys ens oblidarem de què es va fer com a llarga, i que es va estirar molt, i ens quedarem amb el millor, que és una sèrie que ha sigut capaç d'explicar la pròpia història del país,
sí,
no?
Sí.
I identificar-te amb tots ells i amb totes les èpoques i amb tots els grans moments del país. Per tant, és una història com històrica, però més recent. A vegades ubiquem les sèries i ficcions històriques en el medieval, però també es poden ubicar a 30 anys vista, no?
Marc,
com era el cas.
Fem una cosa, perquè se'ns està acabant el temps.
No,
per estem
favor.
Fora de temps.
Espera't. A veure.
Ves a l'últim tema.
Oh, a l'últim ja?
A l'últim, després del semàfor, però ves a l'últim tema.
Vale, l'últim tema abans del semàfor.
Sí.
Doncs Sálvame. Això és una cosa que ahir va sortir, es va destapar a RAC1, també cal dir-ho.
Sí.
Com a bons professionals que som, hem de dir la font. I ahir el Rocco Bassenhauer, que és aquest senyor que en sap molt de tele i que havia estat a Rus parlant de la Rus...
Aquest senyor és el senyor que, referint-se a la caravana, va dir la cafetera.
En sèrio?
Sí. Ah,
bueno, doncs escolta... Ah, uf, va tindre allí un... Allí va tindre... Seria el crossover que si el Caravana la presentés la Gemma Nierga...
Exacte.
Que fa el cafè de les idees, sí. Es diria la cafetera.
Correcte.
Doncs, en tot cas, el Rocco, sí. Que havia sigut ex de Jordi González, no l'oblidem aquí, petit a punt rosa, sí. Doncs va parlar amb un cap de continguts de Netflix i, segons va... Ahir va donar en exclusiva al Basté... Ai, al Basté... Sí, al Basté... No, al Basté no, coi. A la
no,
tarda del
Clapés,
d'aquell senyor.
Toni Clapés.
Del Clapés, el Clapés. Doncs, aquell senyor. Doncs, el Clapés... Va explicar que si aquesta docu-sèrie que estan a punt de tirar de 10, diria que 7 o 8 capítols, sí. Que es diu Sálvese quien pueda, si funciona, que tot t'indica que sí que funcionarà, que és l'aventura de 8 col·laboradors de Sálvame anant a Miami a buscar feina, per tant, caramel, o sigui, és una cosa que ho té tot.
Té i crem tard o no?
Sí, doncs que clar, és que encara no he arribat a la notícia, que és que podria... Netflix està plantejant... passar a diari i en directe Sálvame, és a dir, tornar als platós i que, diguéssim, això torni a semblar Telecinco, però a través de la plataforma.
O sigui, Netflix en directe,
perquè és veritat que hi ha com un fenomen fan, sí que està demanant això i que si funciona aquesta docu-sèrie, doncs Netflix està plantejant passar en directe. És a dir, fer tele. És que a vegades també fem noticiable del que no ho és. És a dir, plataformes estan començant a plantejar-se molt seriament, que de fet Amazon Prime ho provarà a partir del 20 de novembre a OT, sí. Presentat per Xenoa, i que farà les gales en directe. Per tant,
sí,
serà que com al directe no hi ha res.
És així, és així.
Al final
així.
Tornem a estar així, hi hagi plataformes o no. Llavors, ho volem provar. Sembla que en plataformes els directes no han acabat de funcionar, però s'ha de provar encara.
Val. Aviam com va la cosa.
Per tant, veurem. I això podria ser una bona aposta per Netflix, sobretot per guanyar subscriptors de certa edat, també.
Val.
I tornar a caure en gràcia a Espanya, perquè no oblidem que Netflix va tindre una esbandida de subscriptors arrel de la pujada de quota, que déu-n'hi-do.
Sí. Va, tens 2 minuts pel semàfor.
Home, és que clar, no pot ser això. No
sí,
pot ser, m'enfado, eh?
Portes mitja hora,
A veure, ja però m'han dit ai 45, per l'amor de Déu. Va, escolta, en Bert. Bueno, doncs perquè jo sóc una persona de sèrie, encara que no ho sembli.
Okay.
Jo, el Bert, aquesta setmana li poso a l'aposta que va fer TV3 de reestructurar la seva programació i fer un programa especial de 2 hores presentat per la fantàstica, meravellosa i fascinant Raquel Sanz, que és best, guapíssima, ho té tot, aquesta dona, que es diu La Guerra Eterna. I l'audiència li va respondre amb un 15,5% de share, molt bé, això sí, va començar a triomfar després del futbol,
sí.
La selecció va per davant, i va fer un especial amb articulistes, tertulians, experts i especialitzats en el tema, que és qui realment han d'obrir la boca pel tema de la guerra d'Israel i Palestina.
Va estar molt bé. Sí.
I després també la reacció ràpida de Cruanyes anant a Israel sense passar per el petit vodevil que va passar el senyor Ostrell.
Ui, sí.
Vodevil ridícul, per no dir-ho. Podem acompanyar d'aquest adjectiu de que es va quedar allí retingut, bla, bla, no arribar enlloc.
Anem a Taronja.
Àmbar, pues mira, parlant d'Ostrell, una de les seves produccions del Mal a Manchester, que és La Planta Baixa.
Sí.
D'acord? L'audiència no l'acaba d'acompanyar, i no és que solament la campanya, és que està perjudicant a les tardes de TV3. És a dir, ve del Paradís de les Senyores i encara fa... O sigui, té més audiència el Paradís de les Senyores que ve després que el propi Planta Baixa, no? I això acaba també perjudicant amb l'Atrapa'm si pots, que és aquest concurs de les tardes de Llucià Ferrer, que abans es feia el cap de setmana, però ara es fa diari, i que tampoc funciona. Llavors, Planta Baixa, a més que enguany, ha renovat el plató i s'ha quedat com una cosa mediocre, sense massa personalitat, sense massa intencionalitat. Llavors, jo et diria que és un àmbar, però està allà el límit de ser un vermell,
Val.
De trobar el lloc i no sé com evolucionarà, però el que no pot és perjudicar a la resta.
Va, vermell.
Vermell, us he de confessar una cosa.
Què?
No tenia vermell aquesta setmana.
Ai.
No ho tenia. És que, vull dir, ho sap l'Andreu, el productor, que no tenia un vermell. O sigui, no el tinc.
Ho deixem sense vermell?
Puc dir un vermell.
Va.
Que és un vermell és que aquesta setmana no he sortit per la tele, per tant, això és un vermellazo, això és alerta roja.
Mare de Déu.
Per què Marc Andreu o Joan Trias no estan a la tele? Doncs, això és una roja. Cada dia, cada setmana, mentre no hi siguem.
Ja arribarà. Escolta'm, m'avisen que tens 3 minuts, perquè és que la connexió dura exactament 3 minuts més, només.
Home, 3 minuts, però em dóna per molt, 3 minuts.
No, és que et conec i se't tallarà de cop.
Jo ho estic veient també, jo ho estic veient. Home, jo crec que parlant de tele em pertoca parlar d'ondes, perquè si no la setmana que ve ja quedarà com a molt caducat.
Corre.
Llavors, Premis Ondes, sí. Que cada any doncs ocupen no portades, però quasi.
Aquí no ens ho han donat, M'ho pensava, però...
Sí, poc a poc. Les caravanes van a 90.
Clar, també és
Llavors,
veritat.
Tranquil, ja arribarà el dia. Sí. T'he de dir que també s'ha de presentar candidatura. És que això és una cosa que havia he descobert aquest any.
Sí, clar, que s'ha de presentar candidatura.
Doncs saps quants se n'han presentat aquest any?
Un fotiment.
587 candidatures moltíssimes. De 17 països del món. Moltíssimes. O sigui, jo m'imagino algú de l'Índia enviant una candidatura aquí dient que és Ondes.
Sí, sí, sí.
Però d'aquí n'hi ha hagut 22 premiats i entre aquests... tres produccions catalanes.
Imagina't.
No, sí, tres produccions catalanes, entre elles Late Show, que ho celebrem, sempre celebrem tot el que porta la firma del Marc Giró, en aquest cas porta la firma del Marc Giró i del seu marit, que és el director del programa, i, ostres, ha fet una temporada a Televisió Espanyola a Catalunya
sí,
i ja li estan donant ondes, o sigui, enhorabona per ells.
I tant, bé, jo estic molt content, pel Giró.
A veure si el convidies un dia, per favor.
Ja va venir, la temporada passada.
Ja va venir, que
sí,
torni.
Sí, presenta un llibre.
Però tornar... És que, clar, hauria d'estar cada dia a totes les ondes. El Búnquer, també, amb en Peyu, en Jair, i la Neu Rossell, que els hi han donat a millor programa de ràdio de proximitat. Aquests ja s'ho porten treballant més.
Sí, és molt xulo, també.
També està molt bé.
Sí.
I el concepte del format és original.
Exacte.
I va passar alguna cosa molt curiosa, que és que TV3, dimecres, diria, va emetre el documental de l'Unzué sobre l'Ela...
Sí.
Que ja havia passat en cinemes, i just l'endemà, pam, li donen l'Ondes.
Correcte.
O sigui, totalment inesperat, i li van donar millor documental o sèrie documental.
Sí, sí, sí. Sí,
que
sí,
té
sí,
mèrit, sí. Perquè, ostres, quantes produccions de documentals hi ha a l'any, m'entens? I, finalment, com a catalana també, no com a producció, sinó com a persona i com a talentosa, Úrsula Corberó, que es va emportar a Ondes a millor interpretació femenina, ple en Cuerpo en Llamas, que està fantàstica, l'Úrsula.
M'avisen que et queda mig minut.
Okay, un minut i mig a mi me posa.
A tu sí.
Ah, vale. Res, altres premiats, com la Sílvia Inchaurrondo, que es va transformar en una top referent de les periodistes espanyoles.
Sí.
Inchaurrondo, no riguis, vale? Perquè costa. Sí, aquesta gent no sé per què no sé que és un nom artístic. Millors presentadors, conjuntament amb el Carlos de l'Amor,
sí.
Murciano, com la meva família per part de pare. La Ruta, que és una sèrie que podeu trobar al Movistar Plus i que està superbé sobre la Ruta del Bacalao,
sí.
Millor sèrie. I després, per primer cop, els Ondes donen un programa... donen un premi
sí.
a un programa de Twitch. És
sí,
a dir,
senyor.
Que no s'emet en línia, que en aquest cas és el Kings League, obvi.
Sí, senyor.
I està bé doncs, que hagin fet com a... Això també ho fan els Oscars, no?, que també van dir, comencem a donar premis a les
sí.
plataformes perquè no podem viure d'esquenes això. Doncs també, i el Benidorm Fems.
Ah, mira.
També amb un menció especial.
Mira. Per cert,
menció especial del jurat.
Marc, és una pena que no estiguis sí. en directe avui aquí, perquè avui s'estrena la secció de premsa rosa Vanessa Howard. I...
Qui és aquesta persona? Es dic Howards? Vanessa
no,
Howards.
No, Vanessa Howards. No et fiquis amb els nostres accionistes. Vanessa
no,
Howards.
No, és
i és periodista de Premsa Rosa i ens portarà coses. Conta, Kia. Conta.
A veure.
Escolta-la, posa't Radio Estelar a l'app. Marc Andreu, un plaer, com sempre.
Sí.
T'esperem la propera setmana, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies a tothom.
Dios.
Malgrat la distància, us he tingut molt present.
Ara, gràcies.
A tothom, abraçades.
Que vagi bé. Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Premsa Rosa, amb Vanessa Hogarth.
3:15 del migdia clavats. Encetem nova edició de Premsa Rosa, de Premsa del Cor. I avui ho fem amb una nova convidada, una nova experta en Premsa Rosa. Ella és Vanessa Hogarth, periodista. Vanessa, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal?
Pues molt contenta d'estar amb vosaltres. Em fa molta il·lusió aquesta secció que tenim nova. I doncs aquí estem. A posar-vos al dia tots, eh?
Així m'agrada, així m'agrada. També tenim amb nosaltres el productor d'aquest programa, de la caravana, Andreu González. Bon dia.
Bon dia.
Com ho farem, això? Ja ens en sortirem, no?
Sí, suposo que sí. Amb l'ajuda de la Vanessa, jo crec...
Home, que... A més, és que ell i jo ens coneixem d'algú i no sabem de què
sí,
és.
Això també.
Encara expliquem-ho això als oients, perquè fora de micròfons s'han donat compte que tenien els telèfons, no?,
sí, sí.
Abans de contactar
sí.
Perquè la Vanessa vingués a la secció, i no sabem de què, encara, eh?
No.
No. No, no, va ser molt bo perquè rebo un mail, em diuen que em trucaran i quan veig que em truquen em posen Andreu. Jo dic, jo et conec.
Qui ets?
Hem d'esbrinar ara de qui ens coneixem. Sí, sí.
Jo crec que ho esbrinarem entre tots. Hem la Vanessa, que estarà amb nosaltres cada dues setmanes. També ens acompanyarà, per exemple, la setmana vinent Júlia Elias. I, Vanessa, avui comencem parlant de Britney Spears, no?
Sí, mira, la Britney Spears... A veure, són temes que la pobra Britney ha passat moltes coses a la vida. Mm-hmm. I com que per fi va poder lliurar-se de la tutela del seu pare fa el 2021, o sigui, fa poquet, fa 3 anys, ni 3 anys fa, pues, ara ha decidit fer un llibre de memòries, mm-hmm. publicar un llibre de memòries. Quan ella es va desfer de la tutela, ja va deixar clar que volia parlar del que havia passat a la seva vida. I tenim un tall que parla d'això, escoltem-la.
A veure, escoltem-lo.
So hopefully my little story, hopefully my story will make an impact and make some changes in the corrupt system.
Pobre, es nota una veu super afectada,
sí. Pobre,
eh?
Va passar malament, eh?
Molt malament. Mira, la primer té el tema... Bueno, us explico, perquè té el tema del pare, el tema, principalment el tema del pare, i explica moltes coses com per què es va tallar el cabell. Tot això és el que volia dir. Ho ha adelantat amb una revista, la revista People, uh-huh. que ja va treure durant molts anys, era les portades de la revista, només parlaven d'ella, i després va estar molts anys desaparescuda, com sabeu, i després de 5 anys ha donat una entrevista... ha sigut portada un altre cop, i el que ella vol dir a l'entrevista és pues, explicar una miqueta de què anirà aquest llibre, que es publicarà el pròxim 24 d'octubre, o sigui, mm-hmm. és ja, i el títol del llibre de veritat, de la seva vida, perquè sembla una novel·la, realment.
Sí,
si vols
sí,
fer una novel·la, ves a la vida de la Britney Spears. Es diu La dona que jo sóc.
De seguida seguim parlant de Britney Spears, però és que s'acaba d'incorporar i no em pot fer més il·lusió en aquesta tertúlia. Sílvia Muñoz, cap de continguts de Ràdio Estel, bon dia.
Bon dia.
Crec que tenia més ganes d'ella d'entrar
aquí.
Sí, sí, sí.
Ho trobava a faltar, això.
M'agrada molt.
Parlar de separets.
M'agrada molt perquè en aquesta taula ara mateix hi ha un productor, una cap de continguts i un expert en premsa rosa, cosa que m'agrada molt.
Quin còctel.
Estàvem parlant de Britney Spears.
Ah, uf.
Que dur, la Vanessa ens explicava...
Sí.
Explica-ho tu mateix, explica-ho
bueno,
tu mateix.
Ella, sí, amb aquesta entrevista que va fer la revista People, ha adelantat una miqueta el que explicarà el llibre de memòries, que comentàvem, es deia el llibre La dona que jo sóc. Llavors revela pues, el que ha passat. Principalment explica a la infantilització que va ser sotmesa durant molts anys, que no li deixaven ser ella mateixa. I llavors el pare li feia, o sigui, imagina't, entrenava... per dir-ho d'alguna manera, assajava coreografies 30 vegades al dia.
Ostres,
quan era una nena. En el programa de televisió, que era com un club Disney, no del Mickey Mouse, on treballava, perquè era un treball, encara que fos una nena, amb Christina Aguilera, Justin Timberlake i també el Ryan Gosling, doncs allà treballaven tot el dia. Llavors, ella reconeix que per una nena era un somni això, però quan va acabar el programa ho va deixar i no volia tornar, volia viure al seu poble... passejar-se, anar a buscar el pa, Però, clar, després de molt temps també enganxa, també dona diners i va clar. Tornar.
Sí, sí.
Coses curioses que us posareu les mans al cap. O sigui, una de les coses que feia per entretenir-se i divertir-se amb la seva mare, com que feia el Club Disney tot el dia, doncs, pues, per què faig per la tarda? Prendre daiquiris amb la seva mare quan tenia 12 anys.
Ostres.
Això és molt fort, o sigui, imagina't això, o sigui, et traumatitza total.
Home, és que introduir-te tant d'hora a l'alcohol...
Ja, ja, ja.
Per la teva mare.
Sí, sí.
És que imagina't.
Que fort.
Això per un cantó. Després també explica per què es va rapar el cabell. I és que tothom diu, bueno, tothom entén que era un acte com de rebel·lia i que no estava bé psicològicament, però és que ja ho explica. I és, la controlaven tant, o sigui, des de que ella començava, tenia que se li deien molt rebel a l'escenari, però fora era un robot, niña robot. O sigui, tu a dormir, no sé què, i a l'escenari, pues, tot el que et diguem, totalment... Clar. No tenia personalitat i la tractaven com una nena fora. Llavors, com que l'única manera de dir, de revelar-se va ser em tallo el cabell, i com que jo tinc que ser la nena guapa, perfecta, doncs ara no tinc cabell, vaig arrapada, i ara què feu? Ara com guanyeu diners si jo no estic maca, entre cometes,
uau,
no?
Sí, sí. Mm-hmm.
I, bueno, explica moltes coses, o sigui, que és com per...
Déu-n'hi-do.
És ganes de llegir. O sigui, mira que jo la... O sigui, quan parlen de les seves vides, dic que expliquen el que volen. I llavors dius, mira, una mica de mandra. Però realment el que ha viscut aquesta noia, que va ser com, bueno, proclamada la princesa del pop,
sí.
Però és que no, o sigui, no de gran, sinó ja de petit era la princesa del pop. O sigui, era com la Madonna 2.
Sí, clar. Sí, és així. A mi em preocupa una mica, perquè em surten bastantes imatges d'ella, videoclips, del TikTok, etc, de tot el que fa a casa seva i els vídeos que penja
sí,
a casa
totalment.
Seva.
Sí, totalment. Mira, et dic una cosa, jo... Clar, això no es pot... O sigui, és molt lleig, però quan va recuperar la seva tutela, la seva sí. llibertat, clar, va començar a fer aquests vídeos i dic, ostres, dic, ara
sí,
no...
Sí,
clar,
sí, clar. Sí.
Però el que hem de fer és intentar no, pues no fer com tothom que li diu el que té que fer, no?
Ja, clar,
jo
clar.
Crec que no, que aquests vídeos, des del meu punt de vista, no els entenc.
No, és que n'hi ha un que surt ella ballant amb espases o ganivets bueno, molt grans.
Sí, són molt estranys, aquests vídeos.
Però té una mira, tots són una mica estranys per l'angle, com va vestida,
sí,
com
sí.
es mou.
No, i també la cara.
Sí. Sí, sí.
Però mira, aquest justament de les espases té una explicació que és molt raro, però ho entendràs. Jo ho vaig veure i dic, això Shakira... I vaig dir això, Shakira, perquè i ja no volia parlar més de Shakira, perquè hi parlo molt, i vaig dir, mira, ho deixo
saber.
Però avui, justament, vaig veure aquest ball, Shakira el va fer, però ara el va fer amb uns premis que li van donar, i també el va fer fa doncs, el 98 o així.
Sí.
I resulta que aquest ball, ella va reconèixer a la Britney Spears que s'havia inspirat amb la Shakira.
Ah.
I que les espades, que eren com uns punyals, eren de mentida.
Hòstia.
I sí que hi ha el ball de la Shakira. Igualment, jo també quan vaig veure la Shakira amb els punyals vaig pensar, ostres, amb tot el que està passant amb el Piqué, també, ara tornar a fer aquest ball, és que és en plan, mare de
sí,
Déu,
sí, que es pot treure fora de lloc.
Sí, no, amb tota la punyeteria, però
sí,
segur
sí,
que
sí.
ho va fer. I la Brindy va dir que no es preocupessin, no sé per què els faci, si juga, amb que la gent... A veure què fa, si no ho sé, però sí que és una mica...
Sí, són una miqueta estranys. Ara estic intentant recuperar, o sigui, per exemple, amb una serp, pot ser, que aparegués en un també d'aquests vídeos, ballant amb una serp
sí,
molt gran,
sí.
em sona molt.
Però veus això? És que una mica la gent es copia. Això és una mica de la pel·lícula d'Abierto hasta el amanecer amb la Salma Hayek, que fa el ball amb la cobra, abans que tots es tornin monstres, i també com que... Suposo que fa homenatges, no?, a pel·lícules o a cantants que li agraden.
Vale.
Però
clar,
sí que...
Però la gent que no té cultura cinematogràfica o cultura...
Bueno, jo crec que això és l'edat, més que cultura.
Bé, sí, també.
Això soc... Jo ho sé perquè és que ho he vist quan passava.
No, però està bé que expliquis i que la Britney Spears agafa aquestes referències perquè tu, jo he vist aquests vídeos i
clar,
qualsevol persona
clar,
pot pensar
clar,
que no està
clar,
fina.
Exacte, sí. Et posen sí. en alerta i no clar. sé, mires també això, no?, l'encaix de la cara una mica...
No, sí.
La meva sensació era com si estigués desubicada...
Sí.
No sé, com si presentés
algú,
una actitud
sí,
clara...
Sí, algú tindria que dir-li que igual no li fan bé els vídeos. Però, bueno, com que tothom li ha dit sempre el que està bé i el que està malament,
ja,
igual necessita un temps, perquè, clar, entre que té la tutela ella de si mateixa, ha passat tan poc...
Clar.
Mira, una altra cosa una mica trista que li passarà... que és que el seu ex, amb el que va tenir dos fills, el Kevin Federline, el ballarí, tenen la custòdia compartida, però... Bueno, la té ell, però es veuen, perquè estan a la mateixa ciutat. però és que ara deixarà en Los Angeles, ella se'n va a viure a Hawaii.
Uau.
I s'emportarà els seus dos fills.
Oh.
I això és... bueno, tenen 17 i 16 anys, però aviat seran majors d'edat i si volen poden tornar, perquè allà és als 19 anys, però... Clar, això serà un cop
dur. Sí, 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 per ella.
Igual amb aquest llibre vol explicar-ho tot ben bé perquè la gent, a part de fer calés, entengui què ha passat per demostrar que pot tenir també la custòdia dels nens o que la gent vegi que no està tan... Una explicació perquè era com el joguet trencat, però tenia una imatge de molt taradeta i la pobra pues, té els seus motius per haver-ho passat malament.
A veure, bé on no ho ha passat... I no sé si aquest llibre d'alguna manera ajudarà el que deies tu ara, Vanessa, que és que la gent l'entengui millor i li doni més de suport, no? Perquè és molt fàcil veure un vídeo a les xarxes socials i pensar que aquesta noia està boja.
Clar.
Parlant clar, eh?
Totalment, sí.
Doncs espero d'alguna manera que aquest llibre l'ajudi a que la gent empatitzi millor. Si
és
més
que també
no.
La família Spears... Déu-n'hi-do, la traca que té dins, perquè la seva germana petita...
Sí, també.
La protagonista de Zoe 101.
Sí.
És la germana de Britney Spears?
Sí, són molt iguals. Sí.
Inexperta total, eh?
És que, clar, o sigui...
Aquí estem per això, per posar-nos al dia.
Però ella, diguéssim, que la van deixar més via lliure, no?
Però què va passar? Què va passar amb la germana?
O sigui, no, a veure, la germana també ha tingut una història pues, dureta... Perquè jo crec que les dues van començar molt d'hora al món de ser famoses, no?
Sí.
També una mica com passa aquí a Catalunya, que hi han famosos que es fan molt famosos de petits...
Quan són petits i després...
I després no acaben gaire bé, diguéssim.
Ella va estar una mica més lliure perquè va triomfar la germana i es van volcar amb ella. I era com, jo crec que hagués pogut triomfar la germana també, però com que va ser la primera ella, doncs van apostar per una, perquè clar, si apostes per les dues, al final, és com el Jackson, o sigui, triomfar un, perquè no hi ha tota la família triomfant.
Sí, sí, no.
Però sí, a veure què passarà amb ella. Jo tinc ganes de llegir-m'ho tot. I a veure què ens explica.
Aquest llibre que es publicarà, has dit, el 24 d'octubre. 24 d'octubre. Vosaltres us el llegireu?
Per què no?
Jo crec que, perdoneu, no vull desmuntar res, però jo crec que hagués venut més si hagués fet un documental de la seva vida.
Sí, això anava a dir, si fa un documental...
Després,
però
no,
ja
no,
està...
no ho sé segur, però aposto, podem fer una aposta.
La Vanessa el primer dia ens porta una exclusiva.
Núria, però podem fer una aposta.
Va,
jo crec
una
que hi haurà
documental. Sí, sí. A més, o Netflix, o
una sèrie, exacte. Ara hi ha una sèrie a Netflix. Ja que fan sèries d'un munt d'assassins, la pàgina de la Britney, no?
Sí, sí, a vegades la realitat...
O potser Amazon Prime, que ara està molt volcat en fer...
Sí.
De fet, canvio radicalment de tema, però és el que deia ara l'Andreu, estan sortint nous documentals, com de David Bisbal.
Sí,
me'n vaig d'un extrem a l'altre, eh?
Ja.
Però el documental de David Bisbal, que també ha portat molt d'enrenou per unes declaracions que ha fet Xenoa, si tenim temps després en parlarem... Però és que ahir o abans d'ahir també es va estrenar el documental de la influencer Marta Díaz.
Sí, jo l'he vist.
Que és una de les influencers conegudes del panorama nacional. Llavors, crec que està venent molt últimament això dels documentals.
Sí.
Que, sé que és una cosa completament diferent, eh? Però fins a quin punt interessa més un llibre o un documental on tu puguis veure amb els teus propis ulls?
A veure, saps què passa? Que tant el llibre com el documental... pues l'escriu algú, o encara que sigui un equip, les dues coses, perquè el llibre també passa per mil mans i per mil ulls. Però potser amb el llibre... Clar, jo sóc d'una altra generació.
Clar.
Amb el llibre pots aprofundir més i pots ser una mica més dintre del que es pot, més objectiu. Mm-hmm. Clar, el documental és molt triar el que volen, clar. El que volen que vegis. Mm-hmm. I llavors hi ha els documentals aprovats, els oficials i els no. I llavors, clar, ja hauríem de veure'n dos.
Sí, sí, no, no.
Per tenir una idea del que és realment. Mira, en fi, jo, mira, a part d'aquest tema, és que podríem parlar tota l'hora i també potser canviem una mica.
Fem una cosa, fem un avançament del següent tema perquè de seguida hem de donar pas als serveis informatius i després, quan tornem dels serveis informatius, en parlem.
Sí, mira, no volia comentar justament que el Will Smith i la Jada Pinkett tenen notícia i... com a fil conductor, a comentar-vos que és perquè treu també un llibre de memòries, que es dirà Worthy, amb el qual ens explica... Sí, ens explicarà alguna cosa molt interessant que té a veure amb el cop de puny que li va donar Will Smith als Oscars a Chris Rock. Algú que no us espereu.
Ràpidament.
Ho dic?
Va.
Pues mira, resulta que feia 6 anys que estaven separats i feien veure que estaven junts, el Will Smith i la Jada.
És que això és molt fort,
sí,
eh?
Però això ja és molt típic, o sigui, és a dir...
No m'ho puc creure.
Sí.
Però com aguantes 6 anys?
Mira,
com aguantes 6
anys
això,
és molt,
famós?
Sí, molt.
Dormint al llit separats.
Sí. O a cases separades,
sí,
no?
Sí, però tenen una vida molt pública.
Bueno, en alguna festa, algun còctel, com els Oscars, anem junts. I què va passar?
Sí, sí, endavant, endavant. Jo no pateixis, que si no callaré.
I què va passar? Doncs que quan li va donar la bufetada, cop de puny, resulta que ella va dir, ostres, aquest home ara tindrà una marabunta per culpa d'això, per defensar-me, i jo no el puc deixar sol.
No
I a partir d'aquí van començar a unir-se i diu, vaig anar com a no esposa i vaig sortir com a esposa de veritat.
És a dir, la bufetada els ha tornat a juntar. No
sí,
m'ho puc creure.
És molt fort, perquè,
una
clar...
cosa, anem a serveis informatius amb Judit Casellas i Pol Corredoira i de seguida parlem de tot això i molt més. Fins ara, va.